Hola a tothom i benvinguts a un altre episodi de la Maleta Newt, la secció més friki de la ràdio. Avui traurem a la llum al costat una mica fosc i més llòbrec de la maleta, perquè és que en el capítol d'avui parlarem sobre el true crime, és a dir, sobre sèries, pel·lícules, documentals que estan basades en crims reals. I aviso que serà un capítol una miqueta fort, una miqueta turbi, perquè tractarem temes sobre crims reals, però bé, ho intentarem fer el més suau possible. També he escollit sèries i pel·lícules basades en casos propers, és a dir, que han passat al nostre territori i que han sigut molt virals, han sortit a la premsa, han sortit als mitjans i que segurament a tots doncs, us sonaran una miqueta. Vinga, va, que comencem, perquè després de l'èxit que va tenir la plataforma de Netflix amb la producció de El cuerpo en llamas, que narrava el crim de la Guàrdia Urbana, la plataforma de streaming ha volgut apostar per una altra sèrie basada en un crim real i ha estrenat la setmana passada El caso Assunta, una minissèrie que tracta del cas de l'homicidi d'Assunta Basterra, una nena xinesa que la van assassinar els seus pares adoptius. Us explico una miqueta de què va el cas. No considero que faci spoiler perquè és un cas que va passar fa 10 anys i tothom n'ha sentit una miqueta, però bé, jo us explico i després explico una miqueta la sèrie. Alfonso Basterra i Rosario Porto aparentment són la família i el matrimoni ideal. Són molt reconeguts i socialment molt ben vistos, són de Santiago de Compostela, i van fer com famosets a la ciutat perquè el 2001 van ser la primera família gallega que adoptava un nadó xinès. Ella és advocada de professió, ve d'una família amb molts diners, molt respectable, els seus pares eren professors universitaris, mentre que ell és un periodista reconegut i els hi fan entrevistes per allò de la nena i de la nena adoptada i tal, i són com la família perfecta i la família ideal. Tot aquest panorama canvia quan el 21 de setembre de 2013 apareix a la vora d'una carretera el cos sense vida de la seva filla de 12 anys, Assunta Basterra Porto. El matrimoni, que estava separat des de principis d'anys per culpa d'una infidelitat de Rosario, el mateix dia que troben el cos de la nena, aquella tarda, havien anat a la policia a denunciar la desaparició de la nena. Aquí comença doncs una investigació policial i tres dies després des de que es troba el cos i en el funeral de la nena, la investigació dedueix que els pares són els culpables, especialment la mare, i en el tanatori van a detenir-la. Finalment, tant el pare com la mare són condemnats a 18 anys de presó per assassinat amb agravant de parentesc. La sèrie de Netflix el que fa és que desglossa tota aquesta investigació policial que va arribar a la... O sigui, perquè totes aquestes proves que van portar els investigadors a sospitar que van ser els propis pares els que doncs, van decidir desfer-se de la nena. I comencen a sortir doncs, tots els draps bruts que hi havia darrere d'aquesta família tan perfecta. Us deixo per aquí el tràiler.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Dice que vive cerca. Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
¿Me puede explicar qué es eso de que no quiero ser un abogado?
¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada.
Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, comercios, bancos, cualquier cámara que pueda estar apuntada a la calle, ¿de acuerdo?
Señor Porto, ¿nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé
qué... Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
Si no ha hecho nada.
¡Alfonso! ¡Que nos están gritando asesinos!
¿De qué me está acusando realmente?
Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva.
¿Tú estás seguro que lo que se ve al lado de la niña es Asunta?
Había 20 y tantas pastillas.
La niña estaba perfectamente.
Esa gente ya los ha juzgado y sentenciado, ¿eh?
Estoy segura de que eran ellos.
Rosario no mató a Asunta.
Ambos tenían razones para deshacerse.
¿Estás seguro
de Asunta?
De que eso fue todo lo que hablaron.
Con la niña absolutamente drogada, en medio de la calle, y nadie se da cuenta.
Y no digas nada inconveniente porque sabes que nos graban.
Ya, bueno, ¿qué voy a decir inconveniente, Alfonso?
No, si yo lo sé, nada.
No te dio tiempo a eso, ¿verdad?
¿Eh?
No te dio tiempo.
¡No!
La sèrie està protagonitzada per Tristán Ulloa i Candela Peña en els rols dels pares. Candela Peña, la veritat, fa un papelazo, està espectacular fent com a Rosario Porto. També tenim la participació de Javier Gutiérrez, que fa del jutge, María León i Francesc Orellana són els policies que porten el cas, i Raúl Arévalo i Alicia Borrachero són els advocats dels pares. La sèrie està creada per Ramon Campos, que el 2017 ja va fer un documental sobre aquest cas, que es diu Operación Nenúfar, que està també a Netflix, que tracta també del cas aquest d'Assumpta Basterra, però des d'un punt de vista documental, amb entrevistes als protagonistes, etc. Jo recomano que si doncs us ha interessat el cas o en voleu saber més, no deixa de ser una sèrie, el cas Assumpta és una sèrie, és a dir, hi ha elements una mica ficticis, i si voleu saber una miqueta més la part científica del cas, doncs podeu veure també el documental el d'Operación Nenúfar, que el teniu a Netflix. Passem amb la següent sèrie. Aquest cop ens anem a la plataforma de Disney Plus amb una minissèrie que es va estrenar fa un parell de mesos que es diu Nos vemos en otra vida, que explica les vivències i els embolics en els que va estar involucrat i com va arribar a estar involucrat el primer condemnat a Espanya pels atemptats del 11M a Madrid. Ja explico, us avanço que és una sèrie molt forta, molt impactant, gela la sang, però jo us la recomano moltíssim. Gabriel Montoya Vidal, conegut amb el sobrenom de Babi, té només 15 anys, sí que al llarg de la sèrie el veiem que compleix 16, quan coneix el traficant Emilio Trachorras a la seva ciutat natal, Avilés, a Astúries. Gabriel és un noi amb un passat molt complicat, el seu pare és a presó per violència de gènere i per problemes amb les drogues. Gabriel ha crescut en un ambient inestable, problemàtic, molt a prop de la delinqüència, no estudia, no treballa, roba cotxes, vandalisme, bromes de mal gust. Quan coneix a Emilio, a El Minero, que li diuen, que és un conegut traficant de la zona, tothom sap el que es dedica, bàsicament és traficar amb substàncies, armes, cotxes robats, i té accés a la mina del seu pare i, per tant, té accés a explosius amb els quals també trafica. Gabriel sent una profunda admiració per l'estil de vida del minero, festa, diners, desenfrenament, de fer el que li dona la gana, és un món que li crida molt l'atenció i doncs s'hi acaba doncs, capficant. Emilio també confia molt en Babi i li acaba oferint una feina que és vendre hachís al carrer. Com Babi necessita els diners, ell accepta no fer aquesta feina. El que no sap és que aquests beneficis que obtenen de vendre hachís serveixen per financiar el terrorisme islàmic. I arriba un moment en què Emilio té tanta confiança en Babi que l'acaba demanant ajuda per transportar 600 quilograms d'explosius d'Astúries a Madrid. Ells no saben per què seran utilitzats aquests explosius, ells només doncs, fan el negoci i acaben resultant que són els explosius que utilitzen en els atemptats de l'11M de Madrid. La sèrie està composada per 6 capítols de més o menys una hora de duració cada una, que narra des dels inicis de Babi, com coneix Emilio, tota la trama dels explosius, la mina, fins que el detenen i el condemnen. I hi ha una entrevista que té lloc 10 anys després amb el Gabriel adult, que explica doncs, una mica la seva història. I per aquí poso el tràiler.
És usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada.
pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
¿Qué te lo ha dado Emilio, no?
Por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones, hasta que pasó lo que pasó.
Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino.
Yo tengo explosivos.
¿Dice tu cuñado que tienes dinamita?
No, lo digo yo. Primero tú dime cuánto vas a querer.
Mucho.
¿Cuánto?
600 kilos.
¿Y qué hay en la mochila esa?
¿De dónde vienes tú?
De Madrid, haciendo un viaje rápido.
¿Para qué la quieren?
¿Cómo que para qué la quieren?
La dinamita.
¡Alto, no te muevas!
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
No hay gracia de que no haya pena de muerte en este país.
¡Terrorista, hijo de puta!
No estás bien de la cabeza.
¿Pero es la primera vez que te veo así?
¿Así cómo?
Preocupado.
¿Les has contado todo?
Vendrás a verme.
¡Soltadme!
Nos vemos. En esta vida o en la otra.
No me arrepiento lo que hice. Me arrepiento lo que pasó.
Amb el tràiler ja podem veure una mica el caire dels personatges, no? Gabriel, que ha nascut amb aquest entorn tan dur, que ha de sobreviure, que ho ha fet pues, per això, per sobreviure, i Emilio, no? Que fa negoci sense cap tipus de mirament, sense importar-li bàsicament res d'on aniran a parar els explosius. Us recomano molt aquesta sèrie, la veritat. El que passa que és això, és molt forta, és molt intensa, les declaracions són molt heavies. Està a Disney Plus i la van crear Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo, protagonitzada per Roberto Gutiérrez amb el rol de Babi, Pol López com Emilio Trasorras, Tamara Casellas com la mare de Gabriel i Quim Ávila com la versió adulta de Gabriel. I em sembla important comentar que aquesta sèrie està basada en un llibre que es titula Nos vemos en esta vida o en la otra, que va escriure el periodista Manuel Javois, que sí que és el de la Lletra del Madrid, basada en una entrevista que... l'única entrevista que ha concedit mai Gabriel després de sortir del centre de menors on estava internat, just 10 anys després de que es comentés dels atemptats. Seguim amb la tercera sèrie que comentarem avui, que no és una sèrie, sinó que és un documental, i és un documental molt, molt polèmic. Així que, bé, jo em tiro a la piscina i a veure què passa. Que no és cap altre que el Caso Sancho. És un documental original d'HBO Max. És un documental de 4 episodis d'entrevistes a alguns dels protagonistes d'un cas que ha impactat a la societat des de l'estiu passat, que vam tenir coneixement. Us fico una mica de context del cas, per si encara no us heu enterat. El 2 d'agost de 2023, Daniel Sancho, de 29 anys, fill del reconegut actor Rodolfo Sancho i net de Sancho Gracia, confessa l'assassinat i l'ocultació del cos d'una manera brutal, que crec que no em fa falta mencionar perquè tots la coneixem ja, del cirurgià colombià Edwin Arrieta durant unes vacances a Tailàndia. Malgrat tratar-se d'un crim confessat pel propi autor, Sancho manté que la va ser una mort accidental perquè la víctima doncs, li feia el xantatge perquè volia mantenir relacions i ell s'hi va negar i li va amenaçar la seva família i amb defensa pròpia pues, va acabar sense voler, el va matar. Mentre que la Fiscalia i la Investigació Policial Tailandesa, per proves i gravacions com unes càmeres que capten a Sancho comprant eines i llogant caiats i motos, però presumptament per desfer-se del cos, arriben a la conclusió de que aquesta mort no ha sigut accidental, sinó que ha estat premeditada, que és un delicte que a Tailàndia es condemna amb la pena de mort. El documental aquest d'HBO ha tingut molt rebombori perquè no es mostra un punt de vista objectiu, sinó que és subjectiu, ja que la primera entrevista que es fa és a Rodolfo Sancho, pare de l'actor. El primer episodi es diu Episodi 0, sobre un total de 4, i va sortir el mateix dia que començava el judici a Tailàndia i no sortiran més capítols fins que acabi tot aquest procés judicial. Des del meu punt de vista es veu que doncs, l'actor Rodolfo Sancho explica el cas d'una manera això, no? Molt subjectiva. Ell defensa a tope la mort accidental del seu fill, té discursos molt polèmics que ni a la societat ni a la família de la víctima han agradat gaire. Des de la meva opinió, es veu clarament que els motius perquè Sancho ha accedit a fer aquest documental i donar aquesta entrevista són econòmics, perquè suposo que mantenir tot aquell equip d'advocats allà a Tailàndia doncs, ha de ser molt car, i crec que doncs, justifica unes accions que va cometre el seu fill que potser si l'hagués comès una altra persona no les justificaria. No? Doncs, per exemple, hi ha un moment en què l'entrevista doncs, li diu «Ostres, si va ser una mort accidental, per què no va trucar a emergències?» I en lloc d'allò doncs, va fer el que va fer, no? I Rodolfo diu «Bueno, doncs, cadascú amb aquella situació d'estrès fa el que creu convenient, no?» Clar, és una mica com que costa justificar. Però bé, com ja us he dit, aquest documental està a HBO Max, només el primer capítol. Els altres tres els tindrem quan acabi el judici. El que sí que sabem és que, per un avançament de la plataforma, és que el següent capítol és una entrevista a la família d'Edwin Arrieta. I no he trobat tràiler, però sí que he trobat un petit clip amb algunes de les declaracions de Rodolfo Sancho.
Rodolfo dice que no sabe el motivo exacto por el que Edwin fue a la isla. Cuando le insinúan que su hijo pudo estar ejerciendo el meretricio por dinero, dice que a Daniel no le hacía falta el dinero. Recordemos que la familia Sancho ha gozado de buen posicionamiento social y económico desde hace generaciones. Habla de la edad influenciable de Daniel, que cuenta con 29 años. Según Rodolfo, en esa edad, las ganas de éxito en los negocios vuelven a los jóvenes influenciables. El padre no conocía la relación y dice no saber por qué Daniel no le contó de su relación con Edwin, aunque cree que se debe a la edad. Reproduzco otra gran declaración de Rodolfo. Todo es un aprendizaje, porque te vienen las cosas, porque se conjuntan los astros para que te ocurra algo. ¿Quién es nadie para juzgar qué te viene y por qué? En el mundo en el que estamos, en el que nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida. Aquí, la periodista habla de responsabilidad individual y Rodolfo le contesta, es terrible. Y me solidarizo con las emociones de la familia. Ese proceso lo he vivido y lo tengo presente.
Bé, ara acabem ja el programa. Perdó per haver-ho fet tants traumes. Acabo amb una última sèrie, amb una altra minissèrie, que no és ja d'un territori, no ha succeït ja al nostre país, ja ens l'enllunyem una mica, però crec que l'havia de comentar perquè la veritat és una sèrie brutal. Es diu Baby Reindeer, és de Netflix i va tenir lloc al Regne Unit, perdó. Es traduiria com mi bebé reno o mi reno de peluche, el meu petit ren, una cosa així. És una comèdia negra, dramàtica, escrita, dirigida i protagonitzada per Richard Gadd i basada en una experiència real que va tenir el propi actor. No hi ha morts, per sort, però sí que és un cas bastant impactant, no? Donnie Dunn és un aspirant a comediant que treballa en un bar, a part d'intentar ser comediant. No li va gaire bé a la vida perquè no és un bon comediant i està marcat per un passat amb marcat per una agressió sexual i el món de les drogues, etc. Mentre treballa al bar, coneix a la Marta, que ella doncs, sembla aparentment una clienta normal, no? Que quan va pagar la beguda resulta que no té diners, llavors el Donnie doncs, li fa llàstima i la decideix convidar a la beguda. Llavors, Marta comença a freqüentar el bar on està Donnie, li comencen a parlar, li comença com a tirar la canya, a dir-li coses boniques, i el Donnie, per llàstima, com que l'escolta i li fa cas, no? Aquesta llàstima, aquesta empatia, acaba desenvolupant en Marta, que pateix una malaltia mental, una obsessió malaltissa que va doncs, des de seguir a Donnie fins a casa, esperar-lo a la parada del bus quan va a treballar i quan torna, sigui l'hora que sigui, faci el temps que sigui, si passa allà doncs, tot el dia, s'infiltra amb el grup d'amics, escola dintre casa seva, li fot les seves relacions i li escriu un total de 41.071 correus electrònics, 744 tuits, li envia 46 missatges de Facebook, escriu un total de 106 pàgines de cartes d'amor, a més de gravar més de 350 hores de missatges de veus. I el que impacta més d'aquestes dades és que són reals. Són la quantitat de missatges i cartes que va rebre Donnie durant els 2 anys que va durar aquest assetjament. O sigui, les cartes i els emails són els reals que va rebre Richard Gadd durant aquest assetjament. O sigui, els mails que es mostren a la pantalla són reals, i aquestes dades encara més. O sigui que fa molta por. La sèrie és molt xula, és molt intensa, m'ha agradat molt, té bones crítiques i la veritat que és molt curteta, té una tensió i una suspens que et mantenen alerta durant tot el capítol. Són unes 4 hores i és original de Netflix, però els capítols passen volant. I és bastant nova, la van estrenar el mes passat. Està protagonitzada per Richard Gadd en el rol de Donnie i Jessica Ganin en el paper de Martha Scott. I per aquí us deixo el tràiler.
Todos los días Martha se sentaba en la parada, como una bomba de tiempo en mi vida. Salía a primera hora de la mañana y allí estaba.
¡Te quiero, pezoncito! ¡Piensa en mí en el trabajo!
Y luego volvía, a veces tan tarde como las 11 o 12 de la noche, y seguía ahí.
¿Cómo te fue, Renault? ¿Pensaste en mí?
Nunca entendí qué sacaba de esto. Nunca se acercó a mí, nunca volvió a ir a la casa. Evitaba a Liz cada vez que pasaba. Solo lanzaba piropos y me echaba un vistazo, dedicando 15 o 16 horas al día a cualquier clase de encuentro.
Cuéntame un chiste, guapo. Hazme sonreír.
Al poco tiempo, cuando empezó a bajar la temperatura, empecé a notar un cambio en Martha. Había descendido a una mirada vacía.
Martha, ¿estás bien?
Y siempre volví a sentir la misma empatía que me puso en esta situación.
Espero no haver-vos traumatitzat gaire amb aquest capítol tan terful. Jo m'acomiado ja i ens veiem al proper episodi de La maleta de Newt. Fins aviat!